Ja diuen que normalment les coses no venen mai soles quan són grans o són importants. Ara ha passat el que ha passat amb Rodalies de Renfe. En parlàvem amb el Marc Sangles i en seguirem parlant en el programa d'avui, però és que hi ha més de 13.000 persones que estan pendents ara de si han de repetir o no, que tot apunta que les hauran de repetir, les oposicions per intentar ser funcionaris de la Generalitat després del desgavell que es va viure aquest cap de setmana, que ha portat el govern ja a prendre algunes decisions i que veurem cap a on ha d'anar. Avui us explicàvem que el diari El Periódico, el Manel Pulido, que és el coordinador de l'àrea pública de Comissions Obreres, i publica un article en el qual, entre altres coses, demana que si aquestes proves s'han de repetir, que s'han de repetir, es faci quan abans millor. Manel Pulido, bon dia, com estem?
Hola, bon dia.
Quan abans millor vol dir abans d'aquest estiu?
Per suposat. Això està claríssim. Si el que vam parlar diumenge amb la consellera era que, com a molt, la setmana que ve, si pot ser abans, cada persona ha de saber què és el que passarà en el seu procés concret i que han de saber immediatament quan s'hauran d'examinar, i que això no pot anar més enllà de Sant Joan, per posar una data.
El despropòsit de dissabte és tolerable?
No, i tant que no és tolerable. És a dir, això no pot tornar a passar mai més, i per això una de les coses que demanem és que s'acabi amb aquest procés d'externalitzacions. Clar, que és un model, el de les externalitzacions, que han realitzat tots els partits polítics que han tocat govern en algun moment i en alguna administració. Per tant, és un model caduc que nosaltres hem denunciat sempre, però que s'ha utilitzat massa.
Però és un problema d'externalitzar. Només ahir, per exemple, la portaveu del govern reconeixia que hi havia hagut deixadesa de funcions per part de les persones responsables del govern de controlar com es fa. Que no, perquè tu al final pots dir, escolta'm, no tinc mans, per exemple, que podria haver passat amb aquestes proves, dir, eren més de 13.000 persones, és una quantitat de gent molt gran, pel que sigui, després en parlarem. L'administració li sembla que no tindrà els recursos suficients per fer-ho i demana ajuda a una empresa. Li paga uns diners per subcontractar aquest servei. Però després ningú va controlar que allò realment s'estigués fent bé, és a dir, l'empresa que faci la feina, però que algú en faci el seguiment, no?
Exactament, això és el que... Aquí ha estat la segona errada de l'administració. És a dir, la primera va ser fer l'externalització, que ens ho van dir a la mesa de funció pública i nosaltres vam dir que no estaven d'acord, però bueno, té la seva... Té capacitat d'autoorganització.
Quin era el motiu per fer-ho fora?
El motiu és el que tu has explicat, és a dir, que no es veien amb cor de fer unes oposicions tan grans. Hem de recordar que a Catalunya hem estat campions en temporalitat i, per tant, doncs ara havien de fer un procés més gran que en altres administracions. I no es van veure amb cor de realitzar-lo. I, per tant, van prendre aquesta decisió política, que és una decisió errònia.
Perquè clar, eren 13.000 persones, una mica més de 13.000 persones, totes juntes en un mateix espai, repartides en facultats?
Sí, eren repartides en facultats i repartides també en processos, perquè també hem de recordar que aquest dissabte, dintre d'aquestes 13.500 aspirants, hi havia una part, per posar un exemple, 2.500 persones aproximadament, que s'examinaven per personal d'atenció educativa, que eren unes oposicions que realitzava el Departament d'Educació per la seva banda de forma absolutament interna i que no va haver-hi cap tipus de problema. Amb la qual cosa, les que han estat afectades són les que han portat aquesta empresa, que com tu bé deies, la segona errada importantíssima és no haver-ho controlat. I ara el govern, el que sembla que ha fet, ha estat decidir que la responsable de no fer aquest control era la directora general i per això l'han cessat, i aquesta tarda esperem que ens donin les explicacions i saber que si en aquí es queden les responsabilitats.
Bé, una de les persones que estava participant d'aquestes oposicions, que va fer els exàmens, és en Joan Camimor. Molt bon dia.
Bon dia.
Què et va tocar viure dissabte quan volies examinar-te?
Dissabte, primer de tot, quan vaig arribar a la universitat, vam estar una hora al carrer, de les 9 fins a les 10, i després, a les 10, ens vam entrar a l'aula, i dins de l'aula vam estar una hora més esperant de començar l'examen.
Sí, dues hores, des que vas arribar fins que vas començar a fer l'examen, van passar dues hores en què l'única cosa que vas fer va ser esperar-te.
Sí.
I quan et van asseure a començar l'examen, entenc que els exàmens no estaven repartits, no? O sí, o teníeu l'examen allà al davant i no podíeu fer-lo?
No, l'examen encara no estaven repartits.
No estaven repartits. Algú vigilava mentre fèieu l'examen que no copiéssiu?
No, és que hi havia dues persones, per més de 100 persones que hi havia a l'aula.
Però estàveu a prou distància com perquè no es pogués copiar, imagino, no?
No, però nosaltres estàvem tots junts. Estàvem sentats tots junts.
Tots junts? Vols dir que tenies persones a banda i banda d'allò colze amb colze, pràcticament?
De colze, sí.
És a dir, que si no s'haguessis sabut alguna resposta i l'haguessis volgut copiar, o qui seia al teu costat t'hagués volgut copiar, ho hauria pogut fer?
Sí.
Sense cap problema?
Sense cap problema.
Les persones que vigilaven, se les veia gaire atentes?
No, no massa. Hi havia un xaval molt jove i una dona d'aixins que potser era de l'administració. Però el xaval era d'aquesta...
Però què vols dir? Què vols dir, un xaval?
Hi havia un auxiliar que era un noi bastant jove, que potser tenia 20 i pocs anys.
20 i pocs anys?
Sí.
És a dir, dos vigilants per una classe on estàveu a tocar els uns dels altres?
Sí.
I on vau poder estar parlant, dedueixo, aquestes dues hores prèvies del que calgués, de les proves, de què podia sortir, de què no podia sortir, o us feien estar en silenci, com a mínim?
No, durant les dues hores la gent estava parlant, comentant...
Ah, i us van explicar en algun moment per què us havíeu... Perquè, mira, jo puc, no sé, vau estar una hora per entrar, potser hi havia algun problema que s'havien d'acabar de preparar les aules, però un cop entreu, per què us vau haver d'esperar una hora?
És que ens va dir que els coordinadors no, li havien dit donar l'ordre que no podien començar, que hi havia alguna incidència a Barcelona o un altre aula.
Clar, perquè vosaltres, en el teu cas, estaves fent l'examen a Lleida.
Sí, estava a Lleida, sí.
Però tu no podies fer un examen a Lleida perquè a Barcelona hi havia una incidència.
Sí, perquè en teoria havien de començar tots a la mateixa hora, sí.
Et van anar bé o no, malgrat tot, les proves?
Què?
Et van anar bé, les proves?
A mi sí.
A tu sí.
Segurament jo sí.
I si ara et diuen que les has de repetir?
Jo preferiria no repetir, però si han de repetir, no tinc cap problema de tornar a fer.
Ho entendries, que s'haguessin de repetir les proves tal i com van anar o no?
Si tal com van anar, sí, s'hauria de repetir i que hagués un canvi de les condicions. Perquè si hem de fer el mateix, repetir l'examen amb el mateix que van fer el dissabte, no canviem massa les coses.
Clar. Joan, gràcies pel teu testimoni.
De res.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Com pot ser que hi hagi més de 100 persones examinant-se amb un noi de 20 anys vigilant o dues persones vigilant, 100 persones que estan enganxades a tocar colze amb colze?
I persones que han estat contractades per vigilar amb un contracte d'aquell matí, d'unes quantes hores per aquell mateix dia, amb la qual cosa tampoc no havien rebut la formació necessària. És a dir, ha estat un desgavell total i absolut. I sí que hem de remarcar una cosa. Si s'haguessin de repetir les proves, és una decisió que depèn de l'administració, sí, que és qui organitza aquestes suposicions, s'han de fer no per dir, oi, és que s'han fet malament, no? I aleshores s'han de repetir perquè sí, perquè hem de ser seriosos. No, el problema d'això seria que si hi ha alguna prova en la que no s'ha garantit el principi d'igualtat en l'accés a la funció pública, seria fàcilment impugnable, bueno, més que fàcilment impugnable, seria fàcilment derogable per part d'un tribunal. I el que no ens podem permetre de cap de les maneres és que d'aquí a uns mesos o que d'aquí a uns anys hi hagi algun jutge, algun tribunal superior de justícia que determini que aquestes suposicions s'han de tornar a repetir i que els funcionaris que han estat nomenats, funcionaris i funcionaris de carrera, deixen de ser-ho i han de tornar a presentar-se. Això és el que s'ha d'evitar a tota costa.
Clar, hi ha marxa per tornar a muntar uns exàmens per d'aquí a un mes? Perquè, clar, això si s'ha de repetir és organitzativament tornar-ho a fer, però entenc que vol dir tornar a canviar tots els exàmens, tornar a formular una altra vegada les preguntes...
Sí, realment, la feina que té per endavant l'administració ara mateix és molt gran i és deguda a una decisió errònia que vam prendre. Per tant, ara hauran de posar tots els mitjans necessaris per solucionar aquest problema de la forma més ràpida possible.
El cessament que hi ha hagut de la directora general de Funció Pública, per vostès és suficient? Com a resposta política al desgavell? Una altra cosa és que amb l'empresa es miri què ha fet, què no ha fet, es miri de revertir-li el contracte o que cobri més o menys o que no cobri... Val, no? És a dir, això és una qüestió tècnica. L'altra és la qüestió de la responsabilitat política.
Mira, per la responsabilitat política nosaltres preferim deixar-li a d'altres organitzacions. És a dir, nosaltres som una organització molt seriosa que el que volem és mirar per les persones. Si algú ens digués que dimitint la consellera o cessant la consellera, la secretària general, tot l'estaf tècnic i polític del departament se solucionessin les coses millor, nosaltres ho demanaríem immediatament. Ara, qui està demanant dimissions i cessaments són persones i organitzacions que tenen determinats interessos que no tenen res a veure amb les persones que han estat afectades. Nosaltres tenim molt clar que aquí les persones afectades són les 13.000 persones que s'havien d'examinar dissabte i que ho van fer en aquestes condicions i algunes no ho van arribar a fer. Per tant, nosaltres el que volem és solucionar aquest problema. Si això ha de ser amb dimissions o sense dimissions, és una cosa que no ens acaba de fer el pes. És a dir, no és un tema en el que nosaltres entrarem. Nosaltres estem per les solucions més que per les dimissions.
Els problemes, clar, el Joan Camí és una de les persones que va examinar. Ell, per exemple, ens ha dit vam estar una hora esperant per entrar. Ens van estar una hora esperant per una incidència que hi havia hagut a Barcelona. Ningú vigilava gaire. Estàvem tan a prop que hauríem pogut copiar sense problemes. Hi ha hagut més incidències? Us consta, per exemple, que s'haguessin filtrat preguntes dels exàmens?
No s'han filtrat preguntes, o no ens consta que s'hagin filtrat preguntes, però sí que van haver-hi exàmens que es van realitzar en una província i no en una altra, i que sí que van arribar aquestes preguntes abans de que comencessin aquest examen, per exemple, a Barcelona, i es van haver d'anul·lar. Per tant, sí que s'han filtrat,
però
s'han filtrat...
A veure, per exemple, ho dic perquè això serveix per explicar, per exemple, que això, en principi, a l'aula on hi havia el Joan Camí s'hauria fet bé. És a dir, que a Lleida no estiguessin fent un examen perquè hi havia un problema a Barcelona, és senzillament per evitar que a Barcelona l'examen s'estigui fent i que a Lleida no, i que algú pugui enviar un SMS, no? un WhatsApp o el que calgui, de Barcelona a Lleida dient, ei, aquí ens han preguntat això, perquè evidentment les proves són les mateixes per tothom i a tot arreu.
Exacte, perquè s'ha de garantir la igualtat en l'accés a la funció pública.
Com s'organitza un nou tribunal de tot plegat per d'aquí un mes i mig? Dic un mes i mig per inventar-me una data, perquè si fos l'estiu estaríem al voltant de, no sé, Sant Joan, dedueixo.
Els tribunals estan nomenats i estan muntats, i això és absolutament intern. El que ha fallat ha estat l'organització del dia de les proves. I, per tant, ara mateix, funció pública, el que ha de fer és dedicar-se única i exclusivament a aquesta qüestió.
Val, llavors, li pregunto diferent. Quanta gent cal per fer-les? Perquè la Generalitat em diu, el motiu que ens van donar en el seu moment per externalitzar és que ens van dir no ens veiem amb cor. Bueno, ara hem vist que externalitzant ha anat com ha anat. Si ho fan internament, quanta gent necessita trobar la Generalitat?
No et puc respondre a aquesta pregunta. No forma part de les meves funcions realitzar aquesta organització.
Però més o menys deveu tenir una idea.
Jo ara no m'atreveixo a dir-te un número perquè per això millor li preguntes a Funció Pública i t'ho podran determinar. El que li hem de demanar a Funció Pública, i és el que farem aquesta tarda amb la consellera, és demanar i exigir que aquestes proves es facin urgentment i que posin tots els mitjans al seu abast per poder realitzar-ho.
Estem parlant d'unes proves que, en circumstàncies normals, els resultats quan s'haurien tingut? Que era el mes de setembre, el mes d'octubre, la gent ja hauria sabut...
Molt abans. Molt abans, això ho sabrien ja. O sigui, la idea és que el mes de juliol la gent hagués estat ja nomenada i tingués la seva destinació provisional en aquest cas.
Si el calendari es complís com vosaltres demaneu o voldríeu, aquesta solució quan arribaria? És a dir, la gent quan sabria quin és el seu futur laboral? Perquè al final, de tot això, el que estem parlant són persones, algunes que volen optar a una plaça perquè no la tenen, hi ha moltes d'altres que hi van amb una certa recança, amb un cert amor a aquestes proves, perquè pot ser que faci X anys que són interins i que ara saben que s'estan jugant el futur d'una plaça.
Sí, sí, o sigui, aquestes persones ho han de saber, però nosaltres ens centrem més en aquestes solucions que no pas en les dimissions, no? És a dir, aquestes persones què necessiten? Saber que han cessat a la directora general i que han pujat amb una subdirectora general a fer aquesta funció? No, això no li interessa normalment a les persones que s'estan jugant el seu futur, no? Aquestes persones el que volen és saber què és el que passarà amb elles, i per això s'ha de fer de forma ràpida. Tot això farà que es demori una mica més la planificació que teníem prevista per acabar fent aquest procés d'estabilització, que recordem és el procés d'estabilització més gran que s'ha fet en la història i que el que es pretén és reduir la temporalitat per sota del 8%. És a dir, és un procés molt important que no volem posar en risc de cap de les maneres i que s'ha de tirar endavant i s'ha de finalitzar posant tots els recursos necessaris per poder-ho fer.
Senyor Pulido, en parlarem Dedueixo que en parlarem les properes setmanes, si li sembla, quan tinguin alguna notícia per part del govern i tinguin clar cap on ha d'anar tot això i com s'ha d'articular aquesta resposta, en tornem a parlar, perquè crec que hi ha més de 13.000 persones ara mateix que tenen molt d'interès a saber allò que van fer, de què serveix, que entenc que la resposta hauria de ser per a res, perquè vostè entendria que se salvés una part de les proves i una altra part no? O no, estem en un escenari en què o es repeteix tot o es decideix que el que s'ha fet fins ara ja serveix?
No, no, no. És a dir, aquí s'ha de fer, o sigui, dels 72 processos que hi havia en marxa aquest dissabte, s'han de mirar cadascun d'ells de forma absolutament individualitzada. És a dir, els processos, com t'he comentat abans, els processos que va fer el Departament d'Educació pel personal d'atenció educativa, en el qual no va haver-hi absolutament cap tipus de problema, són processos que tiren endavant.
Aquests són vàlids i no hi haurà cap problema.
Clar. O sigui, el que s'ha d'analitzar de cadascun dels 72 processos és en quin d'ells s'ha pogut conculcar el dret a l'accés amb igualtat a la funció pública. És a dir, si hi ha un procés en el qual en unes aules hi havia gent que podia utilitzar el telèfon mòbil mentre estava realitzant la prova, i una altra aula en el que no havia passat això, per ocupar els mateixos llocs de treball, són persones que s'han confrontat entre elles, han concursat en condicions molt diferents. I això no pot ser. Per tant, aquell procés s'hauria de repetir.
I m'està dient que si s'haguessin pogut fer les proves a totes les aules amb el telèfon mòbil, encara que això fos una irregularitat, si la irregularitat fos igual a totes les aules, el procés valdria...
No.
Clar,
no m'he explicat
val,
bé.
Val.
Perdó. Lògicament no es pot fer un examen per entrar a la funció pública copiant-se ni amb un telèfon mòbil ni amb llibres. No. El que em referia és que ja entenem que quan es feien aquestes oposicions ningú podia estar-se copiant, ni podia estar parlant amb un altre company, ni podia estar utilitzant un telèfon mòbil. Per tant, si en algun cas s'ha produït aquesta irregularitat, doncs aleshores... aquestes persones estaven competint en condicions de superioritat.
Que és a les 6 de la tarda, no? Si no m'equivoco, la reunió.
A les 6 de la tarda.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
La reunió. Anem parlant aquests dies al Manel Pulido, que seran les persones que avui es reunirà amb el govern per mirar de trobar una resposta ràpida a aquest desgavell. Gràcies per ser-hi.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Un quart de 10 del matí. Obrim el temps de tertúlia, va.
Ràdio Estel.